El govern de Salvador Illa, en la seva primera diada, situa el consens i el diàleg al centre del discurs davant d'un independentisme dividit. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern apel·la al diàleg i al consens entre catalans per abordar noves fites del país en la primera Diada Nacional de Catalunya amb Salvador Illa a la presidència. El missatge que la Diada ens pertany a tots vol convèncer que cal bastir un projecte col·lectiu que creuen que l'independentisme no ha sabut donar aquests últims 12 anys. El moviment sobiranista, per la seva banda, amb els partits fracturats, enfrontats i sense representació ja a les institucions principals del país, mesurarà aquesta tarda en manifestacions a tot el país si encara té múscul al carrer, Sara Riera.
La jornada de la Diada, però, arrencat aquest matí amb les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova de Barcelona i allà ja s'ha pogut copsar l'ànim d'aquesta Diada Nacional del 2024. Sentim la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president del Parlament, Josep Rull.
Avui és un gran dia per compartir i per gaudir junts, una oportunitat per dialogar entre persones diferents, per suposat cadascú des de les seves posicions, les seves idees, els seus projectes i les seves aspiracions.
Nosaltres necessitem tornar a recuperar orgull, autoestima. Les nacions que tenen orgull i autoestima són nacions que poden aspirar a tot.
Amb aquesta escena política, Òmnium Cultural ha reclamat als partits independentistes que aprofitin els congressos d'aquesta tardor per fer foc nou. Barcelona, Jordi Corbalan.
Bon dia. Òmnium reclama autocrítica, redefinir estratègies i deixar de mirar enrere. No som al 2017, sinó al 2024, adverteix el seu president Xavier Antic, que reclama als partits que aturin la lluita fratricida i no venguin fum per poder sortir de la paràlisi i l'estancament. Antic deixa clar que en el projecte independentista no hi cap aliança catalana.
Al Catalunya Migdia repassarem el més destacat que ha donat de si política parlant aquest matí de la Diada i a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per tal de seguir les manifestacions convocades simultàniament a Barcelona, Tarragona, Tortosa, Lleida i Girona sota el lema Tornem als carrers. Però l'altre gran focus del dia el tenim als Estats Units. Allà avui també recorden el seu particular 11 de setembre, però avui ho fan amb la ressaca que ha deixat aquesta matinada el debat electoral entre Kamala Harris i Donald Trump als estudis de l'ABC a Filadèlfia i que heu pogut seguir a través de Catalunya Ràdio.
Una enquesta ràpida de la CNN entre nord americans registrats per votar que han vist el debat conclou que la vicepresidenta Harris ha superat Donald Trump. El 63% dels encastats a tot el país asseguren que la candidata demòcrata se n'ha sortit molt millor davant del 37% que creuen que Trump ha estat millor.
De seguida anirem cap als Estats Units perquè en Francesc Garriga ens en doni tots els detalls, però deixeu-nos posar un fragment d'un dels moments més sonats d'aquest debat, segur que l'heu sentit aquest matí. Donald Trump, parlant d'immigració, s'ha enredat amb teories conspiratives que ratllen pràcticament la paròdia.
In Springfield...
A Springfield s'estan menjant els gossos, la gent que va entrar s'estan menjant els gats, s'estan menjant les mascotes dels ciutadans que hi viuen. Això és el que passa al nostre país. Country.
És una de les coses que ha dit Donald Trump en aquest debat. Mentrestant, al Congrés espanyol a Madrid, avui s'ha fet la primera sessió de control al govern de Pedro Sánchez del curs i s'ha tornat a posar de relleu la fragilitat de la majoria parlamentària del PSOE. Madrid, Jordi Brascó.
Una sessió sense el president espanyol, de viatge a la Xina, i on Junts ha avisat María Jesús Montero que no doni per fet el seu suport quan toqui votar el finançament singular per a Catalunya o el sostre de despesa, pas necessari per a l'aprovació dels pressupostos desitjats per a l'executiu espanyol.
A les Illes, per cert, avui ha arrencat el curs escolar, el primer amb el pla de segregació lingüística en marxa, el qual, recordeu, només s'han acollit 11 centres, cap d'ells públic. Aquest fracàs del govern de Marga Proens ha portat la pau social a la comunitat educativa, Caterina Carmany?
Sí, es podria dir que sí, perquè només es gastarà 1 milió del pressupost previst pel pla de segregació i la resta, de 9 milions, s'invertiran en altres necessitats. Els sindicats reclamen que es dignifiqui la figura del docent, per exemple, amb reducció de ràtios i d'hores lectives i un augment de la remuneració. Per cert, que hi ha 8 docents a Formentera que dormen a la casa de colònies perquè no poden pagar els preus que els demanen per l'habitatge.
I en temps de cultura, avui parlarem de la nova novel·la d'Elisenda Solsona sobre la maternitat. Es diu Mamàlia i l'utilitza per criticar la indústria de la fertilitat alhora que és un homenatge, diu, a la infància. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia.
Estem molt pendents de bàsquet i de la Lliga Catalana.
Sí, hi ha un partit en joc, l'Andorra-Girona. Falten 7 minuts i mig per arribar al final del partit i guanya de 12 l'Andorra, 66 a 54. També tenim en joc partit de la selecció catalana de futbol sala, la femenina, juga contra Galícia, a les 4 jugarà la masculina, i avui els clubs també han sortit, els catalans, institucions esportives en general, al carrer per celebrar la Diada amb diversos homenatges. D'aquí n'hem extret declaracions que sentirem d'aquí una estona de Joan Laporta, el president del Barça, que avui ha fet l'ofrena a Rafael de Casanova, acompanyat de Flick, primera diada com a blaugrana de l'entrenador del Barça.
Doncs el sentim al temps dels esports, quan faltin 20 minuts per les 3. Moment de saber com tenim la circulació. Sent dia festiu, potser és més tranquil que un altre dia a les dues. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, tot el matí molta tranquil·litat. Només hi ha retencions als accessos per carretera a la muntanya de Montserrat. A cues a les dues vies locals que hi arriben, la BP-1121 i la BP-1103, el tram final d'accés als aparcaments del recinte. A Barcelona, aquesta tarda, la Guàrdia Urbana recomana fer servir transport públic soterrat per desplaçar-se pel centre a causa de la manifestació prevista. Les parades de metro Barceloneta, Urquinaona i Arc de Triomf es preveu que seran les més afectades. Les línies d'autobús de la zona es desviaran des de mitja hora abans de la mobilització.
Molt bé, doncs tot això pel que fa a aquesta tarda, però atenció, els que sou usuaris de la línia R4 Sud de Rodalies, és la de Vilafranca del Penedès, perquè a partir de demà hi ha canvis. No hi haurà trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca entre les 8 del matí i les 7 de la tarda, ni tampoc entre les 9 del vespre i 2:15 de la nit. Les obres al corredor mediterrani limiten la circulació a determinades franges horàries. Els trens no pararan a l'Arboç fins al dia 2 de desembre. Tot això pel que fa a la mobilitat i a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
La mateixa tranquil·litat al temps que teníem al trànsit o s'esperen tempestes aquesta tarda?
Alguns ruixats que no seran tempestes, és a dir, no hi haurà llamps i trons, sí, cap al nord-est, bàsicament interior de les comarques gironines, irregulars. Algun plogim a la Val d'Aran, però la resta de Catalunya, sol, intervals de núvols, més nombrosos aquests núvols a la costa i prelitoral central. Demà sí que hi haurà més ruixats a les comarques de Girona durant el matí, a la tarda s'estendran cap a les de Barcelona i el vent fort als dos extrems de Catalunya. Demà al vespre i divendres, clar descens de la temperatura, emblanquinada al Pirineu, lleugera, anecdòtica, i aquest ensorrament del termòmetre el cap de setmana serà compensat per l'augment de les màximes, sobretot a partir de diumenge.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 8 minuts. Avui és la primera diada del nou govern de Salvador Illa amb un missatge de consens i de diàleg per acordar noves fites de país. És una proclama que contrasta amb el clam independentista dels últims anys, un moviment ara dividit, que aquesta tarda tornarà, però, a fer sentir la seva veu als carrers. La jornada ens deixa, fins ara, la imatge de les ofrenes al monument Rafael Casanova de Barcelona, per on han desfilat institucions, partits i entitats. Una unitat mòbil de Catalunya Ràdio Barcelona ho seguia, Núria Oriol.
La nova escena política catalana amb un president socialista a Palau, l'independentista, l'independentisme dividit marca els missatges en aquesta diada ja a la seva arrencada amb les ofrenes florals aquest matí d'institucions, partits i entitats al monument de Rafael de Casanovas. En sintonia amb el discurs del president de la Generalitat, la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, ha defensat aquest 11 de setembre com una diada per tothom i una oportunitat pel diàleg i ha estès la mà per consensuar noves fites.
Avui és un gran dia per compartir i per gaudir junts, una oportunitat per dialogar entre persones diferents, per suposat cadascú des de les seves posicions, les seves idees, els seus projectes i les seves aspiracions. I fins i tot ser capaços d'acordar noves fites de país, de creixement i de progrés.
Cap referència a l'objectiu independentista i al dret a decidir que s'hi ha reivindicat el president del Parlament, Josep Rull.
Nosaltres necessitem tornar a recuperar orgull, autoestima. Les nacions que tenen orgull i autoestima són nacions que poden aspirar a tot, a projectar-se en el futur sense límits, esdevenir una nació plena i una nació lliure.
I també Junts i Esquerra, Front Comú en aquest punt, però marcant la seva distància i les seves diferències estratègiques, sobretot respecte al govern de Salvador Illa, que els republicans van donar suport. Situació que ha estat el motiu d'una xiulada per part d'un petit grup de ciutadans durant l'ofrena d'Esquerra. Laura Borràs, de Junts, i el republicà Juli Fernández.
La prioritat del govern hauria de ser liderar el progrés de Catalunya i sembla que la prioritat d'aquest govern és més aviat no molestar el PSOE.
Que el camí és assolir més espais de poder polític i sempre que en tinguem oportunitat, la nostra força política la farem servir per això.
Mentrestant, els comuns han retret al president Illa no haver parlat del finançament singular en el seu discurs d'ahir i l'han defensat com una oportunitat enmig de la pluja de crítiques que rep per totes bandes i amb la revolta oberta per part de les comunitats autònomes governades pel PP.
Tot això a les ofrenes florals, al monument Rafael Casanova a Barcelona, però a diferents punts del país hi ha hagut avui, aquest matí, actes institucionals. Per exemple, a Girona, on unes 400 persones han participat en l'acte que fan les tres administracions, l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Anem cap allà, Núria Peraire.
Bon dia. Ha estat un acte conjunt, però amb missatges oposats. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, exregidora de l'Ajuntament, ha posat en valor la unitat dels catalans des de la diversitat. En canvi, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha dit que no es pot parlar de concòrdia quan encara hi ha qui pateix la repressió, com Carles Puigdemont, precisament exalcalde de Girona.
Aquest govern, el govern presidit pel president Salvador Illa, té justament la responsabilitat, una de les primeres, de promoure aquest sentiment de catalanitat, d'unió.
No podem parlar realment d'un nou escenari sense haver afrontat les arrels, les bases d'aquest conflicte polític. Conseller Paneque, president Illa, no mirin a una altra banda. L'autodeterminació és un carril central a Catalunya.
L'alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha estat el convidat d'enguany.
A Tarragona, l'acte institucional del consistori s'ha fet sense l'alcalde, el socialista Rubén Viñuales, que està malalt. Els actes del matí s'han acabat amb castells davant la catedral. Tarragona, Manel Sastre.
En la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova hi han participat la majoria d'entitats culturals i socials de la ciutat i ha estat la segona tinent d'alcalde, Sandra Ramos, l'encarregada de fer el Parlament institucional. Ramos ha elogiat el caràcter integrador de la societat catalana i ha fet una crida per defensar la llengua i la cultura.
La formació de la nostra identitat és una formació que ha anat evolucionant al canvi del temps. Però si hi ha una cosa que realment ens uneix a tots i totes és la defensa de la nostra llengua, la defensa de la nostra cultura, la defensa de la nostra terra. Hem de celebrar la unitat en la diversitat.
Aquí a Tarragona també s'ha fet un acte d'homenatge, com és costum des de fa anys, a Salvador Allende, mort durant el cop d'estat de Pinochet a Xile fa avui 51 anys. Les quatre colles castelleres locals han tancat els actes del matí de la Diada amb castells al Pla de la Seu.
I a Lleida, la Paeria, la Diputació i el Govern han organitzat un acte conjunt a la Seu Vella, on s'ha posat l'accent en la defensa del català i la lluita contra els discursos d'odi. Anem cap allà, Júlia Albacar.
El missatge ha estat clar: cal aturar el racisme i la xenofòbia i cal defensar el català també com a eina d'integració. Han estat les dues idees més repetides durant les intervencions a l'acte, que ha començat a quarts d'una a la nau central de la Seu Vella. Escoltem Núria Gil, delegada del govern.
També emetem un missatge clar i rotund de rebuig als discursos d'odi bastits per la demagògia i el populisme.
També ha intervingut el conseller d'Agricultura del nou govern, l'urgellenc Òscar Ordeig, que ha fet una crida per millorar la cohesió entre territoris a Catalunya.
Volem un país cohesionat, socialment i territorialment, on el codi postal no determini les oportunitats o faci que l'ascensor social o territorial s'espatlli.
L'acte també ha comptat amb la interpretació de peces clàssiques i contemporànies per reflectir el passat, present i futur de Catalunya.
Més enllà de tots aquests actes institucionals, Òmnium Cultural ha reclamat a l'independentisme que deixi enrere la lluita fratricida i que es posi a treballar per tornar a bastir un projecte comú. En el seu acte polític per la Diada, el president de l'entitat, Xavier Antich, ha rebutjat amb contundència els postulats racistes del partit Aliança Catalana. Barcelona, Jordi Corbalán.
Xavier Antich emplaça l'independentisme a sortir urgentment de la paràlisi i l'estancament després de constatar que no som el 2017 i que l'independentisme ha perdut poder polític i institucional. El president d'Òmnium ha demanat autocrítica, que no venguin fum i que refacin estratègies.
No som aquí per alimentar la lluita fratricida, el mal humor ni els retrets. Portem a l'ADN la vocació de ser pont entre sensibilitats diverses, perquè estem convençuts que el pluralisme i la diversitat són la nostra força.
I els partits independentistes els posa deures, els demana que aprofitin els seus congressos per fer una reflexió inajornable, obligats pels resultats electorals, i que pensin que l'endemà hauran d'enviar un missatge clar a la societat catalana. Antic diu que és el moment que retrobi l'independentisme i deixa clar que en aquest projecte Òmnium no compta amb Aliança Catalana.
En aquest projecte conjunt, Òmnium Cultural, no hi compta l'extrema dreta. I sí, ens referim a Aliança Catalana, també. Cap complicitat amb els discursos d'odi. Cap complicitat amb posicions etnicistes, xenòfobes, racistes o nacionalpopulistes. Portin la bandera que portin.
L'acte d'Òmnium, aquest any amb protagonisme pels joves dels països catalans, com és tradicional, s'ha fet a l'Arc de Triomf en presència de representants de partits i entitats sobiranistes.
Els missatges cap a l'independentisme per part d'Òmnium Cultural, precisament un independentisme que tornarà a fer sentir la seva veu aquesta tarda als carrers. Ho farà justament sota el lema Tornem als carrers. Els últims anys, la participació en aquestes mobilitzacions ha anat clarament a la baixa, i avui veurem si aquesta tendència es manté o si s'accentua enmig de la trencadissa entre l'independentisme polític. Maria Fernández Noguera.
Sí, i és per això que les organitzacions convocants, l'Assemblea Òmnium o el Consell de la República, entre d'altres, han multiplicat en les últimes hores les crides a la mobilització. Hi ha convocades 5 manifestacions simultànies a Barcelona, Tarragona, Tortosa, Lleida i Girona a les 4 de la tarda. Cadascuna reivindica un àmbit temàtic, com ara l'habitatge, la salut o els trens. La vicepresidenta de l'Assemblea, Noemí Zafra Gálvez, ha fet una crida a reactivar el moviment.
Que reactivin, ara més que mai, hem d'unir força. S'ha de fer notar la nostra presència i ser molts al carrer, i amb aquesta massa de gent decidida i encoratjada serà amb la que acabarem la revolució.
La plana major de Junts participarà en la manifestació, mentre que Esquerra estarà representada per Marta Vilalta i Juli Fernández. No hi seran ni Marta Rovira ni Oriol Junqueras.
A partir de les 4 de la tarda, quan acabem aquest Catalunya Migdia, Ricard Ostrell, el seu equip i els serveis informatius de Catalunya Ràdio començaran un programa especial per tal de seguir des de les 4 i fins a les 6 totes aquestes manifestacions que aquesta tarda hi haurà als carrers de Catalunya. A partir de les 4, doncs, programació especial per seguir aquestes manifestacions amb Ricard Ostrell al capdavant. L'altre punt de l'interès en el dia d'avui està als Estats Units. Kamala Harris, acompanyada del president Joe Biden, visita avui els indrets on l'11 de setembre del 2001 es van estavellar els 4 avions segrestats que van matar prop de 3.000 persones als Estats Units. Anirà, doncs, al World Trade Center de Nova York, on hi havia les Torres Bessones, després a Pensilvània, i acabaran al Pentàgon, a Washington. Donald Trump també visitarà Nova York per honorar les víctimes. La candidata demòcrata i el republicà tornen, doncs, a la feina després del debat que aquesta passada matinada els ha enfrontat en la cursa presidencial per les eleccions del 5 de novembre i que sembla que hauria guanyat Kamala Harris. Enviat especial a seguir el debat a Filadèlfia, Francesc Garriga.
La majoria d'analistes convenen que Kamala Harris s'ha imposat a Donald Trump en mostrar-se sòlida, contundent però tranquil·la, mentre que l'expresident ha perdut els nervis en algun punt i s'ha embolicat en teories conspiratives que ratllen la paròdia. Aquesta ha estat la més comentada. Migrants il·legals que es mengen animals domèstics a famílies de Springfield, Ohio. El moderador, David Moore, ha hagut d'intervenir.
In Springfield...
A Springfield s'estan menjant els gossos, la gent que va entrar, s'estan menjant els gats, s'estan menjant les mascotes dels ciutadans que hi viuen. Això és el que passa al nostre país.
Només vull aclarir aquí que esteu parlant de Springfield, Ohio, i l'ABC News es va posar en contacte amb els administradors de la ciutat. Ens van dir que no hi havia informes creïbles de reclamacions sobre mascotes atacades o ferides en aquesta comunitat.
Trump ha acusat la seva rival de ser un extremista i de fluix en temes de política internacional. Però Harris ha contraatacat bé, sobretot en temes com l'avortament o la qüestió racial.
Honestament, penso que això és una tragèdia. Que tinguem algú que vol ser president que consistentment durant la seva carrera ha intentat fer servir la raça per dividir els nord-americans. Crec que la majoria de la població sap que tenim més coses en comú que no pas ens separen, i no volem aquesta mena d'enfocament que constantment ens intenta dividir.
Al final del debat, encara una mala notícia per Trump. La cantant Taylor Swift ha anunciat que donarà suport a Kamala Harris. Ho ha fet amb una fotografia penjada al seu Instagram, on hi apareix acompanyada del seu gat.
Una enquesta ràpida de la CNN entre nord-americans registrats per votar i que han vist el debat conclou que, efectivament, la vicepresidenta Kamala Harris ha superat Donald Trump. El 63% dels enquestats a tot el país asseguraven que la candidata demòcrata se n'ha sortit molt millor davant del 37% que creuen que Trump ha estat millor. Quim Olivares.
Sí, molts coincideixen a dir que Harris ha aconseguit posar la defensiva Trump en molts temes. Sentim Chris Wallens, presentador de Fox News, un mitjà proper als republicans.
Penso que avui ha estat tan devastador com el debat amb Biden. Penso que Kamala Harris ha llançat l'ombra del dubte en gairebé tots els temes que puc pensar ara. L'ha fet quedar malament en l'avortament, en el 6 de gener i la democràcia, en seguretat nacional. Aquí, i dirigint-se a l'expresident, li ha dit, líders militars que van servir-lo pensen que vostè és una vergonya.
Tot i així, alguns analistes apunten que Trump també ha tingut moments bons. Aaron Cole és professor de la Universitat de Michigan.
Ell ha tingut moments bons quan ha intentat girar sempre que ha pogut la conversa cap a la immigració, cap a l'energia. Sap que són qüestions guanyadores, com ara quan li han preguntat per què no has fet aquestes coses en els darrers 3 anys i mig que has estat vicepresidenta.
D'altres experts destaquen l'impacte que la cantant Taylor Swift hagi dit que votarà Kamala Harris. Lògicament, el camp demòcrata està exultant. Gavin Newsom és governador i demòcrata de Califòrnia.
Ella és una icona cultural. Res tan gran ha passat al món pel que fa a l'energia, les vibracions i l'optimisme amb què s'associa.
Després dels actes d'homenatge a les víctimes de l'11S del 2001, Harris i Trump tornaran a posar-se en marxa els 6 o 7 estats clau que decidiran el resultat de les eleccions presidencials del 5 de novembre i en què els dos candidats estan frec a frec, Carolina del Nord i Pensilvània per Harris i Arizona i Nevada per Trump.
Catalunya migdia.
Benvinguts a la selva, un nou territori indòmit per explorar. Cada tarda ens endinsarem en un món ple de criatures amb fam d'actualitat, d'entreteniment, de bona conversa i amb un bon toc d'humor.
A partir de dijous, a TV3 i a la plataforma 3CAT, La Selva, el nou programa de Xavier Grasset.
Cada tarda quedem a La Selva.
Benvolgut multireformista. A Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona. Obramat, on compren els professionals.
Dagoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, a partir de setembre al Teatre Victòria.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya migdia.
Un quart i mig. Anem a Madrid perquè Junts per Catalunya avisa al govern espanyol que no doni per fet el seu suport al Congrés quan arribi la votació del sostre de dèficit ni tampoc del finançament singular per Catalunya. Míriam Nogueras, la seva portaveu, alerta María Jesús Montero que no es conformaran amb res que des de Junts no puguin definir com a concert econòmic. Madrid, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La primera sessió de control després de vacances ha estat marcada per l'absència de Pedro Sánchez de viatge a la Xina. El protagonisme ha estat per una María Jesús Montero que ha tornat a defensar l'acord de finançament amb Catalunya, això sí, sense pronunciar la paraula prohibida, concert, ni tan sols quan Míriam Nogueras li ha demanat.
¿Pot confirmar que aquest acord és un concert econòmic com el basc?
Usted puede leer por sí misma el acuerdo e interpretar cuáles son las cuestiones que ahí se plantean.
Montero ha explicat que confia en el vot favorable de Junts quan aquest finançament arribi al Congrés, però Míriam Nogueras li ha enviat aquest avís.
Si es pensen que lluitem per la independència per acabar conformats amb una mica de morralla, és que vostès encara no han entès com actua el partit que representem.
Una amenaça també aplicable a l'aprovació del sostre de despesa. Sense aquest tràmit, l'executiu no podrà aprovar els pressupostos que desitja, sinó uns de més restrictius. A la cerca de suports parlamentaris, Montero no mira cap a Junts, sinó cap al PP.
Porque eso significará, si no la votan, que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tendrán menos capacidad de gasto. Esto no se ha visto en ningún lado, es que se pegan un tiro en el pie.
Fons de la Moncloa insisteixen que l'estratègia del PP és contradictòria i no només pel que fa als pressupostos.
I és que el debat sobre el finançament autonòmic també s'ha convertit en un ull de poll pel Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo nega que el partit estigui dividit, però a les últimes hores l'han desobeït dos presidents autonòmics, el d'Andalusia i el del País Valencià, perquè tots dos han dit que parlaran amb Pedro Sánchez de finançament, tot i que Feijóo els ha vetat parlar-ne per separat. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Carlos Mazón i Juanma Moreno Bonilla es van comprometre divendres a la cimera del PP a renunciar a parlar de finançament amb Pedro Sánchez, però ara matisen la seva opinió.
Si el senyor que te debe 3.000 millones de dependencia te llama, pues tú vas.
Yo me sentaré con el señor Sánchez si él me convoca para hablar con criterio.
És el que han dit en les últimes hores. El front unitari del PP comença a fer aigües i a tenir fissures, tot i que avui Feijóo intenta tapar-les.
Del Partit Popular jo no me preocuparia. No tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales.
No són esquerdes, són responsabilitats, deia Feijóo, que ha preferit mirar cap a una altra banda.
Si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria.
Però l'esquerda del PP es pot agreujar encara més a partir de la setmana que ve, quan Pedro Sánchez té previst citar un a un a la Moncloa tots els presidents autonòmics per oferir-los negociar els seus sistemes de finançament. Ayuso va intentar vetar els seus que hi anessin, però tots, excepte ella, ja han confirmat que hi aniran.
I és que són moltes les comunitats que els últims anys han denunciat que no estan ben finançades, però mirem el cas concret del País Valencià i d'Andalusia. Doncs bé, totes dues estan a la cua en recursos rebut per habitant, derivats del model de finançament. Ara bé, aquest no és l'únic paràmetre per saber si una comunitat té un finançament just o no. Anem a PAMS, Pilar García, bon dia.
Bon dia.
A veure, quines són les xifres, primer?
Doncs mira, en recursos per habitant, efectivament, Andalusia i el País Valencià estan per sota de la mitjana espanyola, de fet, estan al final de la llista. La mitjana espanyola, segons les dades de liquidació del model de finançament de 2022, són 3.341 euros per habitant. Els andalusos en van rebre 3.123, per tant, són 218 menys. Els valencians, 3.054, que són 287 menys. Òbviament, no són els únics que estan per sota de la mitjana, perquè també ho estan Múrcia, Madrid, Canàries, les Illes Balears i Catalunya, i aquí la diferència són 77 euros.
Però una cosa és el que reps en xifres i l'altra el que reps, però també el que recaptes en impostos. I aquí la situació en què estan les diferents comunitats canvia una mica.
Sí, això es mira per la posició que ocupen. Intento explicar-me. Madrid és la comunitat que recapta més per habitant, està en el lloc 1, però quan s'aplica el model de finançament i es reparteixen els recursos, baixa a la posició 11 en ingressos rebuts per habitant. Les Illes és la segona en recaptació i després baixa a la 9, Catalunya és la tercera i cau fins a la posició 10, i sobre les comunitats que ens ocupen, el País Valencià està en la posició 9 en recaptació d'impostos, i baixa fins a la 15 en recursos. Per tant, està perdent 6 posicions, però són menys de les que baixen Madrid, les Illes i Catalunya. Andalusia està en el lloc 13 i després de repartir el model es queda en la mateixa posició. I, de fet, és un dels pocs casos en què una comunitat es manté. I si mirem la situació contrària, Extremadura està en la posició 14 en recaptació d'impostos i puja fins a la tercera en recursos per habitant rebuts un cop aplicat el model. Doncs bé, aquest amunt i avall de posicions és el que fa més que evident, segons els experts, que el model de finançament no està ben dissenyat i que cal una reforma urgent perquè no hi hagi, doncs, aquest desequilibri tan gran, i tenint en compte, això sí, que tots els ciutadans tenen dret a rebre els mateixos serveis.
Més coses. Aquest 11 de setembre arrenca el debat de fons sobre la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Aquest migdia el ple ha admès a tràmit i per unanimitat la primera demanda per revisar-la, la que arriba des del Suprem. No seran, però, els 12 magistrats els qui participaran en el debat, perquè Juan Carlos Campo, del Bloc Progressista, en quedarà al marge. Madrid, David Magarejo.
Bon dia. Campo queda al marge per decisió pròpia perquè abans de magistrat del TC havia estat ministre de Justícia de Pedro Sánchez i va participar en la redacció dels indults als líders independentistes. Considera que la seva opinió està, per tant, contaminada. El ple ha acceptat la seva petició de tal manera que participaran en el debat 11 magistrats. Encara es manté la majoria progressista per 6 a 5. Què és el primer que examinarà el TC sobre l'amnistia? Doncs una demanda de la Sala Penal del Suprem té dubtes de si ha d'amnistiar el jove condemnat per aldarulls agreujats a Girona l'octubre del 2019 en les protestes post-sentència del procés. El tribunal qüestiona l'article 1 de la norma per si vulnera el principi d'igualtat de tots els ciutadans davant la llei. I l'altra pregunta, quan hi haurà una primera decisió del Tribunal Constitucional? Doncs va per llarg, fons del mateix tribunal insisteixen que no abans de 6 mesos, i si els tràmits i les consultes a les parts es dilaten, no creuen que sigui abans d'un any.
D'aquí un minut seran 2:15. En l'últim dia de visita a la Xina, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a Europa que reconsideri la seva intenció d'imposar aranzels als cotxes elèctrics xinesos. Sánchez també s'ha referit a l'amenaça de la Xina sobre les importacions de carn de porc. Enviat especial a Xangai, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Última visita de Pedro Sánchez, en aquest cas, a una empresa basca, Mondragón, instal·lada, com altres empreses espanyoles, de components d'automoció en un parc industrial a l'oest de Xangai. Precisament els cotxes, els elèctrics xinesos, han dominat el viatge de Sánchez fins al moment de fer balanç avui en conferència de premsa.
Hem de reconsiderar tots nosaltres, no només els estats membres, però també la Comissió Europea, la nostra posició sobre això, i l'estem reconsiderant.
Tot per evitar una guerra comercial, ha reiterat, que no interessa a ningú. Respecte de la represàlia xinesa, tarifes sobre el porc europeu, que afecten especialment Catalunya, Sánchez ha afirmat que continuarà bastint ponts de diàleg amb la Xina per protegir els interessos dels exportadors espanyols. Ha recordat que ha transmès a les autoritats xineses la preocupació pel superàvit comercial de la República Popular. De tota manera, ha qualificat de profitosa la visita pels acords que s'han firmat, des del comerç a la cultura, passant sobretot per l'hidrogen verd.
Seguim a la informació internacional perquè com a mínim 32 palestins han mort a les últimes 24 hores a la franja de Gaza i a Cisjordània en els bombardejos israelians. Precisament l'exèrcit ha anunciat la mort de 2 dels seus soldats que haurien perdut la vida en una operació nocturna quan intentaven evacuar en helicòpter un soldat ferit a Rafah, al sud de la franja. Els militars asseguren, Quim, que ha estat un accident i no pas foc enemic.
Sí, i la majoria de les víctimes palestines han estat a la franja de Gaza, 11 entre les quals 9 dones han mort en un bombardeig en una residència familiar de Khan Yunis, al sud, i altres 6 en un atac en una altra casa de la mateixa localitat. A Cisjordània, 5 palestins han perdut la vida en un bombardeig aeri de l'exèrcit israelià a prop de la localitat de Tubas, al nord-est. Les forces israelianes asseguren que l'atac anava dirigit contra una cèl·lula terrorista. Les víctimes són tots homes d'uns 20 anys. 2 persones més han mort en una operació militar a Tulkarem, entre les quals una dona i 10 més han quedat ferides. La mitja lluna roja denuncia que les forces israelianes han atacat un dels seus sanitaris mentre tenia un ferit.
Avui ha arrencat el curs escolar a les Illes Balears. És el primer amb el pla de segregació lingüística en marxa, al qual només s'han acollit 11 centres, cap d'ells públic. També serà un curs sense mòbils a les aules i amb psicòlegs a les escoles. Palma, Caterina Carmany.
El fracàs del pla pilot ha calmat les aigües en l'inici de curs. Els sindicats reclamen que els 19 milions sobrants es dediquin a la dignificació dels docents, amb mesures com les que explicava Lluís Segura, del sindicat Estell.
Ha de ser el curs de la dignificació de la tasca docent. Això vol dir fer un pla més que necessari de reducció de ràtios, reduir les hores lectives per poder dedicar més temps a la preparació de les classes, la millora de la dotació de personal de suport i, sobretot, la millora de les retribucions per fer front a la pèrdua constant de poder adquisitiu i els greus problemes d'habitatge que hi ha a les illes pel descontrol turístic que patim.
De fet, a Formentera ja hi ha 8 mestres que dormen a la casa de colònies perquè no poden assumir els lloguers de l'illa en temporada alta. Sentim el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Quan s'acaba la temporada, després tenen les opcions de trobar per lloguers normals. I després torna el problema al maig, que és quan nosaltres tornem, els han d'ajudar en aquest sentit. Però, bueno, que si volen estar tot el curs, poden estar tot el curs a la casa de colònies.
I entre els alumnes, molts nervis, sobretot els que afronten canvis, com a Miquel Joan, que passa de l'escola de Sant Joan a l'Institut de Sineu, al Pla de Mallorca.
A un poble diferent. Me fa ganes, però estic una mica nerviós, perquè serà un gran canvi, i a part hi haurà molta més gent, el nivell haurà pujat, i serà molt més estricte.
El curs comença sense mòbils a les aules, amb psicòlegs als centres i amb un preu màxim al menjador de 6,5 €.
I una cosa més abans de la publicitat. La lactància materna, després d'haver tingut un càncer de mama, és segura. Això és el que demostren per primera vegada dos estudis científics internacionals que es presentaran al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica que comença divendres a Barcelona. Es tracta de resultats molt esperançadors, Purificació Barcelona.
Sí, perquè a causa de la naturalesa hormonal de molts d'aquests tumors, fins ara hi havia preocupació sobre què passava amb aquestes dones que havien sobreviscut al càncer si després passaven per un embaràs i alletaven. Els dos estudis s'han fet fins i tot amb dones amb mutacions que predisposen a tenir càncer de mama i el que s'ha vist és que alletar després de superar el tumor no incrementa el risc de desenvolupar un nou càncer ni tampoc suposa diferències en supervivència respecte a les dones que han tingut la malaltia i no han alletat. La recerca és important perquè avala la possibilitat que aquestes dones joves puguin oferir els beneficis de la lactància als seus nadons sense posar en risc la seva pròpia salut.
Catalunya migdia.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Què en diríeu d'un passeig per la vida i obra de l'escriptora Aurora Bertran?
O d'una visita per l'arquitectura i el brugit cultural del S'Agaró, ara centenari?
O d'una exposició tecnològica immersiva de la mà del Mobile World Capital?
Què us semblaria si us diguessin que totes són de franc, cobren cada dia de la setmana i que són al Palau Robert, al vell mig de la ciutat?
No us deixaríeu temptar?
Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Mateu, ja veuràs com li agradarà la guarderia a la nena. Ja tens la informació sobre les assegurances de salut i de vida a l'app. Me'n dieu alguna cosa?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts de 2/4, el número 27.064 ha estat l'agraciat amb el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada. El bitllet de la sèrie 20 ha rebut el Premi Extraordinari dotat amb 2 milions d'euros.
Doncs sí, i hi ha molts premis també per les terminacions. Això sí, el segon premi ha estat pel 4.297 amb 20.000 euros i el tercer premi pel 65.850 amb 10.000 euros. A més, els números immediatament anteriors i posteriors al 27.064 reben 2.000 euros per bitllet. Els afortunats que tinguin una butlleta premiada tenen 90 dies per cobrar el premi.
Elisenda Solsona publica Mamàlia, una novel·la sobre la maternitat que barreja misteri, terror i poesia. El llibre, situat en un futur pròxim, critica la indústria de la fertilitat i és un homenatge a la infància, Montse Mas.
Escriptora destacada del gènere fantàstic en català, Solsona debuta en la novel·la Per la Porta Gran, amb aquesta història que té el seu detonant en el procés que la va dur a ser mare. L'obra parla del desig de tenir fills i dels drets dels infants.
Volia parlar sobre tot el que se't remou en el moment en què el desig de ser mare es dispara i ja no saps si és per una imposició de la societat patriarcal, no? Que el teu destí és ser mare i en el moment en què no pots és un horror, o sigui, és que he hagut de fer una novel·la per explicar tot això, no? Quan sobrepasses el límit d'aquest desig comences a pensar sobre el teu dret a ser mare, quan no és un dret ser mare. El dret està en recau en els nadons, en el seu benestar.
Mamàlia, publicada per Males Herbes, se situa en escenaris reals com Olesa de Montserrat o el poble de Rià i Cirac, al Conflent, i en un futur gairebé postapocalíptic en què les dones tenen problemes de fertilitat.
L'important imponent vaixell de Maricel no té un lloc on guardar-se quan el musical acabi les funcions al Teatre Victòria de Barcelona. Tres dies abans d'arrencar l'última reposició d'aquest mític muntatge de Degoll de Gom, continua la incertesa sobre què passarà amb l'embarcació més fabulosa i més mítica del teatre català.
Sí, el fundador de la companyia, Joan Lluís Botzo, ha expressat així al matí de Catalunya Ràdio la seva preocupació pel futur de la nau quan el muntatge plegui veles.
Guardar-ho on? Tenim un lloc, però aquest lloc, clar, si s'acaba la companyia...
No sé, el Museu d'Història de Catalunya, no?
Ho has provat? Sí, clar, ho he provat. El museu et volen un vestit. Tenen el mateix problema que tothom, no tenen lloc.
Botzo ha afegit que no hi ha prou públic a Catalunya per mantenir el musical sempre en cartell, però sí per poder-lo fer cada any en una versió més reduïda.
El Petit Príncep es fa cada any des de fa 11 anys, per exemple.
Sí, però fa un mes.
Bueno, això, però potser es podria fer una cosa més.
Cada any, sí, que es podria fer. Sí.
El retorn de Maricel és un dels grans reclams de la nova temporada teatral. Abans d'estrenar-se, ja s'han venut més de 130.000 entrades fins al febrer de l'any que ve.
I demà arriba a les llibreries Sara, mereixes saber-ho. És l'última novel·la de l'escriptor i periodista d'aquesta casa, en Francesc Soler. La història manté alguns paral·lelismes amb la pel·lícula Thelma i Lluís per l'amistat i la valentia de les seves protagonistes.
Sí, la novel·la tracta de la venjança de dues dones contra la violència masclista i és plena de misteris i de girs inesperats. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Soler ha reivindicat la literatura d'entreteniment i ha assegurat que amb aquesta novel·la vol fer la competència a Netflix.
Els actors que són de dos llibres a l'estiu i un llibre per Sant Jordi? Què fem amb aquests lectors? No els donem accés a la literatura? Que mirin sèries a Netflix? Doncs no, jo crec que aquesta hora o aquestes dues hores que tenen d'entreteniment, d'evasió, de voler-se distreure, hosti, doncs jo crec que n'hi han d'haver llibres.
Sara, mereixes saber-ho, publicada per Rosa dels Vents. És la tercera novel·la de Soler després de Barcelona de Mau aquesta tarda i l'autoficció El somriure dels dofins.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui la Diada també s'ha fet notar en l'actualitat esportiva.
Sí, presència dels clubs catalans al carrer, fent ofrena aquest matí a Barcelona. El Barça, sentirem Joan Laporta, el president blaugrana, ha fet declaracions en el marc de l'ofrena. Abans, però, mana l'esport en directe. Tenim un parell d'escenaris amb esport en joc. Un, de fet, s'ha acabat fa només uns minuts. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana. De seguida, com us dèiem, sentirem Joan Laporta, però a Tarragona arrenca la Lliga Catalana de Bàsquet amb el primer partit. L'Andorra i el Girona s'han enfrontat en aquest primer maig amb gran victòria de l'Andorra. Allà hi tenim l'Ernest Macià. Ernest, bon dia, bona tarda.
Què tal, com està, Sergi? Bona tarda. Doncs sí, ha guanyat l'Andorra 84-61, ha arribat a vorejar els 30 punts. Hem de dir que l'Andorra juga prèvia de competició europea i que arriba més rodat físicament que els altres, i a la segona part s'ha notat, només hi ha hagut un equip a la pista. Ha guanyat el Morabanc, això vol dir que en un grup de 3, perquè recorda que aquest any la Lliga Catalana té 6 equips, un terç dels equips de la Lliga CB estan aquí, doncs, havent guanyat aquest partit, l'Andorra ho té molt bé per acostar-se a la final. Hauria de guanyar almenys el proper partit per poder-ho fer o esperar a veure en aquest grup de 3 com acaba configurat tot plegat. Però guanyar un partit et garanteix moltes coses, a destacar sobretot els 16 punts de Don Bovia i en el cantó del Girona, doncs, novament, Iroekbo, que ja l'any passat va ser el màxim anotador, ha acabat amb 21.
Molt bé, Ernest, perfecte. Doncs Andorra 84, Girona 61, en aquest primer partit de la Lliga Catalana de Bàsquet, a Tarragona. Et deixem que vagis a buscar protagonistes. Sentim si pot ser abans de les 3 amb algun protagonista.
Perfecte.
Fins ara, Ernest. I d'un escenari a l'altre, perquè està en joc pràcticament a punt d'acabar-se, partit de la selecció catalana de futbol sala a Santa Coloma de Gramenet. Catalunya juga contra Galícia. A la una ha començat, o aproximadament a la una, el partit de la selecció femenina. Després hi haurà el de la masculina. Allà hi tenim el Marc Pérez. Marc, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Just finalitza el partit aquí a Santa Coloma de Gramenet. 3-1, victòria per Catalunya. Les de Jordi Barrero, que han començat a baix el marcador de la primera part, han empatat abans del descans i a 6 minuts del final Julia Peña ha rematat una centrada des de la banda de l'Aia per donar-li la volta al marcador. Ara abans de que s'acabés, uns segons abans de que pités al final l'àrbitre. Ha marcat Bet Carrasco quan Galícia ja estava tota destinada cap a la porteria contrària amb la portera jugador. Tot en un ambient de festa al nou pavelló que ha presentat una gran entrada.
Van victòria, doncs, de la selecció femenina catalana davant de Galícia. A la tarda a les 4, Marc, i a la masculina, oi?
Sí, a les 4 tindrem el partit masculí amb jugadors de la talla de Nakata o Miquel Freixas del Barça, David Peña del Palma o Àlex Verdejo de l'Indústria Santa Coloma. En una mica més d'una hora tindrem el partit aquí al nou pavelló.
Perfecte, doncs des d'ara, com hem dit a l'Ernest, fins a les 3, si tens ocasió de poder parlar amb, algun, amb alguna protagonista en aquest cas, antena oberta. Marc, fins ara.
Fins ara.
I el que us dèiem, l'esport català, com és tradicional, no ha viscut el dia d'avui al marge de la Diada Nacional. Hem tingut participació institucional de molts clubs i entitats esportives arreu del país. És el cas dels tres equips catalans de primera divisió, el Barça, l'Espanyol i el Girona. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, mira, Barça i Espanyol han fet a primera hora d'aquest matí la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova a Barcelona amb representació institucional i també esportiva. Mira, el cas del Barça, encapçalada pel seu president, Joan Laporta, acompanyat, entre d'altres, pels vicepresidents Rafael Juste i Elena Fort, a més dels jugadors Alejandro Valde i Alexia Putellas. Dels primers equips masculí i femení, sentim Joan Laporta.
El Barça, les seves essències fundacionals, és un club català de futbol, un club catalanista. Nosaltres, doncs, respectant les nostres essències fundacionals, ens posicionem avui a favor dels drets i llibertats del nostre país. I ja et dic, respectant totes les formes de totes les idees i formes de pensament que hi ha a casa nostra.
Tampoc no s'ha volgut perdre l'acte d'homenatge i és l'entrenador del primer equip masculí, Hansi Flick, ha viscut la seva primera diada de blaugrana, ho explica també Laporta.
S'està integrant al país, a la ciutat, al club, i va ser ell qui va dir que volia venir per viure aquest dia tan especial que és la Diada Nacional de Catalunya.
Mentrestant, l'Espanyol ha fet l'ofrena també amb una bona representació encapçalada pel seu conseller delegat, Mau Yehú, Joan Capdevila, i jugadors dels primers equips masculí, Sergi Gómez i Joan García, i del femení, en aquest cas Ángeles del Álamo, el Joventut de Badalona, l'UFEC, Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Federació Catalana de Futbol o el Centre Excursionista de Catalunya, entre d'altres, també han participat en aquests actes de la Diada aquest matí.
Doncs diada al marge, hem de parlar ja de qüestions evidentment esportives. El Barça, com sabeu, és líder a primera divisió després de 4 jornades. Esportivament sembla que totes li ponen, però té un problema important amb la lesió de turmell de Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès fa 5 mesos que està de baixa amb tractament conservador. De Jong no té intenció d'operar-se, que és el que, al cap i a la fi, els metges del Barça li han dit, Marcos, que faci.
Mira, fa 5 mesos que Frenkie de Jong està fent recuperació conservadora, com dius, i no millora. El turmell segueix inestable, diuen els metges. La setmana passada, de fet, es va provar, perquè aquesta setmana hi havia focus per dir a veure com estarà, si pot retornar a la competició. Doncs no, va augmentar càrregues per veure si aquests dies ja podria tornar a estar amb el grup, i no, segueix amb molèsties. Ahir en parlava al Tot Costa, David Barastegui, que és un metge especialista en lesions de turmell de l'Institut Cugat. Fixeu-vos, en determinades lesions de turmell, efectivament, el tractament conservador no és suficient i cal operar.
El percentatge d'èxit de que una lesió crònica curi fent el tractament conservador disminueix a l'aguda, evidentment.
Els metges, des de principis de juliol, es van plantar amb De Jong. Li van dir que només veuen l'operació d'intervenir. I metges externs, d'opinions externes, que es van buscar també. Què passa? Que Frenkie de Jong ha consultat la Federació Neerlandesa i li han tocat el violí, que seria la manera de dir-li que no han estat capaços de dir-li si ha de fer una cosa. Si ara força Frenkie de Jong, a banda del dolor, que és molt evident, el risc d'un nou esquinç és alt i podria ser pitjor encara. Quin és el problema? Que de Jong demana als metges garantia si supera. I ja saps com són els doctors. Li han dit, doncs, què passa amb qualsevol operació? Que sí, que la cosa aniria bé, però que no li poden garantir al 100%. És cert, doncs, que el turmell és especial perquè si supera i si pel que sigui la cosa no anés bé, no hi ha marxa enrere, i aquí estan les pors de Frenkie de Jong. El doctor Barastegui explica per què determinades lesions de turmell són especialment complicades.
Que hi ha un percentatge que no és menyspreable, de que si aquests no curen bé, si aquests tenen lesions que no acaben de cicatritzar bé els teixits o que hi ha lesions associades, poden condicionar una miqueta el seu pronòstic i haver de fer tractaments una miqueta més agressius.
De fet, els esquinços de turmell, ens diuen de l'Institut Cugat, que són la segona tipologia de lesions més freqüents darrere de les musculars. La majoria, al voltant del 85%, tenen molt bon pronòstic i el problema, la majoria d'ocasions, són les lesions associades.
Molt bé. Marcos, a nivell social, els opositors a Joan Laporta aprofiten l'aturada de seleccions aquests dies per moure fitxa.
Ahir escoltàvem el segon candidat a les darreres eleccions, Víctor Font. Recordeu, demanava avançament electoral el proper estiu i no el 2026, tenint en compte la situació econòmica del Barça. Demà està previst un acte de l'economista Marc Siria, que farà propostes digitals per implementar el Barça.
Amb la finestra de seleccions ja tancada, els equips ja preparen a partir d'avui, amb tota la plantilla, el retorn a la Lliga el proper cap de setmana. Serà la cinquena jornada de la competició que ens regalarà Montse Raya el primer duel català de la temporada, el Girona-Barça.
Sí, del Barça ja n'hem parlat i el Girona estan pendents de la recuperació de Yangel Herrera, lesionat a l'adductor. Seria important la presència del veneçolà, a més tenint en compte que no hi serà Oriol Romeu per la clàusula de la por. Barça i Girona han començat bé la Lliga. Els blaugrana sumen els 12 punts disputats i els gironins 7. Diumenge, a 16:45, s'enfrontaran tot just pocs dies abans del debut de tots dos a la Champions. Per cert, encara en clau gironina, podem sentir declaracions d'Iker Almena després de deixar el Girona per marxar a l'Al-Qadisiyah Saudita. Han estat al podcast Futbol Català de Catalunya Ràdio, disponible a partir de divendres.
No solo por un tema económico, que yo ya tenía esa idea de venir aquí a seguir mejorando, pero Michel me la reafirma. Me dice que él entiende la decisión, pero que él lo que sobre todo quiere que siga es mejorando, seguir demostrando que estoy para jugar en sitios más altos.
L'Espanyol, per la seva banda, jugarà dissabte a casa a 16:45 contra l'Alavés.
Els blanquiblaus volen mantenir la bona ratxa dels últims dos partits contra un rival directe, amb el dubte de si arribaran els lesionats Cabrera i Calero. Qui segur que hi serà és el davanter argentí Alejo Vélez, un dels nouvinguts, autor del gol que va donar la victòria a l'equip en l'última jornada contra el Rayo. Ahir Vélez va passar pel tot Costa de Catalunya Ràdio, on va confessar que necessitava marcar.
Sí, yo creo que sí, porque bueno, venía de un tiempo bastante largo sin convertir y para nosotros los delanteros es algo muy importante, es de lo que vivimos. Como yo lo digo, lo dirá cualquiera, hacer un buen partido, aportar para el equipo está muy bien porque se ven otras cosas, pero quizás que en un delantero lo que se ve mucho es el gol y bueno, la verdad que lo estaba necesitando mucho y llegó en el momento que quizás menos lo esperaba y en el momento que tenía que llegar.
Vale. Deixem tornar, Manel, a gravar la meva entrada de turmes. Ja pots marxar, Montse, sí. La meva entrada del principi, que la farem una miqueta. Ara ens falten 9 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Avui està previst, Marcos, també que s'incorporin als clubs catalans els últims internacionals. Aquests dies han participat en les seves seleccions. A Europa, ahir es van tancar els compromisos internacionals de la Lliga de les Nacions amb alguns partits destacats.
Segurament el que més, Països Baixos 2, Alemanya 2. Aquí el blaugrana Ter Stegen ha estat titular al bàndol alemany. República Txeca 3, Ucraïna 2. Aquí els gironins Krejci, Alonso, Txec i Tsigankov, suplent, van jugar els últims 25 minuts pels ucraïnesos. A banda, el blanquibrau Kral ha sortit a la banqueta txeca a les acaballes del partit. Per tant, poquets minuts per Kral. Albània 0, Georgia 1. Aquí Kumbulla de l'Espanyol va jugar tot el partit amb l'equip albanès. Macedònia del Nord 2, Armènia 0, amb el gironí Miovski, titular i autor d'un gol pels macedonis. Altres partits que ens interessen sense presència dels nostres, Anglaterra 2, Finlàndia 0 i Andorra 0, Malta 1.
L'aturada per seleccions també ens deixa partits de classificació del grup de Sud-amèrica pel Mundial 2026 i compta perquè el Brasil es complica la classificació pel Mundial. Veieu com ha reaccionat part de la premsa brasilera a la derrota aquesta matinada davant de Paraguai.
Vergonya, vergonya, vergonya. Resultado vergonhoso da seleção brasileira. Alô, CBF. Alô, Dorival. A magia acabou. Situação dramática. Venceu a confiasco essa seleção brasileira.
Semblava català, però no ho és. Vergonya, vergonya, vergonya. Amb la derrota aquesta matinada de la Carainha contra el Paraguai per 1-0. Ara mateix els brasilers són cinquens, amb 10 punts, a 8 del líder, que és l'Argentina. que ha perdut davant Colòmbia per 2-1 amb un gol i una assistència al colombià James Rodríguez, el nou jugador del Rayo. El jugador colombià del Girona, Asprilla, no ha disposat de minuts. Per cert, que l'exentrenador de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, l'ha nomenat nou seleccionador dels Estats Units. El Garriga des d'allà m'ha dit que ja el comença a buscar des d'avui mateix per parlar-hi.
Fantàstic. Acabem, Marcos, amb la selecció espanyola sub-21, ja classificada matemàticament per l'Europeu del 2025.
Després d'imposar-se per 0-1 a Hongria en partit classificatori, el gol l'ha marcat el català Robert Navarro del Mallorca, titular juntament amb Pau Cubarsí del Barça, i també el català Raúl Moro del Valladolid. Ha tingut minuts, això sí, a la segona part. El blaugrana Pablo Torre ha sortit d'inici, mentre que Alejandro Francés, jugador nou fitxatge del Girona, ha entrat de refresc.
Fem un minut de pausa, tornem de seguida. Hem de tornar a Tarragona perquè tenim el Macià amb protagonistes.
Catalunya migdia.
Alèxia, grava'm una promo per la nova temporada de la tarda de Catalunya Ràdio.
Carot, perdona, no em dic Alèxia, em dic Alexa.
Ah, perdona. Alexa, posa-hi que és de dilluns a divendres de 4 a 7.
Vols afegir alguna cosa més a la llista, Elisenda?
Sí, sí, més carquinyolis, més ratafí a la sobretaula, més gent a la crònica negra i, com sempre fem, anirem fins al fons dels temes d'actualitat.
Tinc un límit de coses per afegir. N'has de descartar algunes.
No, no, nosaltres no descartem res, perquè a la tarda hi cap de tot i per a tothom.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Si està bé, a la tarda.
Viu la Diada Nacional de Catalunya. Avui, la tradicional ofrena floral. A la tarda, el seguiment de les concentracions arreu del territori. I a la nit, des de Montjuïc, acte institucional. Diada Nacional de Catalunya, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Recordeu que us hem explicat a l'inici d'aquest espai d'actualitat esportiva que en el primer partit de la Lliga Catalana de Bàsquet, que es disputa a Tarragona, l'Andorra havia guanyat el Girona 84-61. Ens ho ha explicat l'Ernest Macià, que ara és en protagonista.
Ferran Bassas, bona tarda i bona diada.
Gràcies.
I felicitats perquè ha guanyat el primer partit d'aquesta Lliga Catalana i, a més, exhibint una superioritat física important, no?
Merci, sí, crec que hem jugat un bon partit. Ens ha costat una mica entrar amb el ritme que el Girona volia imposar, no? Que són un equip que volen jugar molt agressiu i fins que no hem pujat una mica la intensitat, doncs hem anat per darrere. A la que hem fet això i a la vegada en atac hem compartit la pilota, doncs hem sigut capaços de posar-nos per davant i a partir d'aquí crec que hem dominat.
Tenir un punt de cocció més elevat que la resta d'equips perquè jugueu prèvia de competició europea, o aquest Andorra ha fet un pas més a nivell físic respecte encara a l'any passat i sereu un equip que optareu coses importants?
Bueno, crec que és una combinació de les dues, no? Hem començat abans per la prèvia, com tu dius, i això fa que ara, en pretemporada encara, doncs arribem a un millor punt físic, de ritme, i això es nota. Però també és veritat que crec que hem fet una plantilla molt completa, amb molts jugadors capaços de notar, amb jugadors també que coneixen la Lliga, que això és important, i bueno, crec que aquesta combinació és el que fa que ara mateix estiguem com estem.
Com et tracten a Andorra?
Molt bé, molt bé. La veritat que molt content. He trobat un club molt, molt proper, disposats a ajudar-me en tot moment i a la vegada uns companys que, igual que jo, doncs arribem en un punt amb, que tenim ambició, no? I de fer alguna cosa gran i ojalà siguem capaços de connectar tots i de fer una bona temporada.
I fas el puja baixa a Andorra-Barcelona?
Ara sí, perquè tenim algun dia lliure, de moment que no tenim tants viatges. Més endavant a veure si podré, però sí, a la que pugui m'escaparé, ja que estic a prop i fins ara no podia fer, doncs veure la família i els amics, que això sempre va bé.
Doncs Ferran, felicitats, benvingut i a disfrutar-ho.
Molt bé, moltes gràcies i bona diada.
Vinga, 3 minuts, arribarem a les 3. Ernest, avui tenim un segon partit aquesta tarda de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Permet Sergi Macosta, sí, l'entrenador del Girona, Fotis Katsikaris, que està comentant sobre aquest partit. Fotis, t'hem vist molt crític, muy crítico con tu equipo, pero es pretemporada y Andorra está un poco más avanzado en su preparación es previa de competición europea. Esto también influye, supongo, ¿no?
Bueno, puede influir, pero para mí, en mi cabeza, perdona, es una excusa, ¿no? Que verá cómo está el otro equipo.
¿sabes? Está mejor, digamos, más fluido, lo que sea, por los partidos. Nosotros sí que teníamos este viaje de China, que todavía no sabemos, ¿sabes?, cómo puede afectar físicamente el equipo. Y yo no ni pienso en esas cosas, ¿no? Yo veo el equipo y quiero ver cualquier condición que te tienes que enfrentar, tienes que estar 100%. Y no hemos estado 100%, porque no estamos bien, creo, a partir de la segunda parte, mentalmente fuertes para enfrentar y, digamos, gestionar, ¿no?, el partido en la segunda parte.
Doncs les paraules de Fotis Katsikaris, el tècnic del bàsquet Girona. I Sergi, em preguntaves per la tarda, tenim un partit entre el Joventut i el Baxi Manresa, un partit on els manresans van guanyar aquesta competició fa 3 temporades. Recordem que la Lliga Catalana la guanya normalment el Barça, però Andorra ha guanyat 2 lligues catalanes recentment i Manresa una altra, i davant hi té un Joventut molt reforçat. Si et sembla, sentim els dos tècnics, Dani Miret i Diego Ocampo.
No podem sentir el tall, Ernest. Recordem l'hora del partit i el partit i ho deixem així, si et sembla, i bé.
Doncs vinga, a 8:45 aquí al Palau Olímpic Catalunya de Tarragona. 8:45, penya Manresa per Esport 3.
Perfecte, Ernest, gràcies. Fins després.
A tu, Sergi.
Tanquem ja, arribem a les 3. Marcos, avui arrenca la primera ronda de la Copa Femenina de Futbol, eliminatòries a partit únic i amb la presència de 3 equips catalans.
A 6 de la tarda, Atlètic Balears a M Lleida. A 8:45, Espanyol Europa. Barça Llevant, Badalona, recordeu, no entren encara en competició en aquesta ronda.
I molt breument, en tennis, l'equip espanyol debuta avui en el seu grup de la fase prèvia de la Copa Davis, que es juga a València.
Doncs sí, el combinat espanyol té Arbal Saroní i Marcel Canollers, que jugarà davant la República Txeca. Espanya també ha de jugar contra França divendres i contra Austràlia diumenge.
Gràcies, fins aquí. Demà més esports, com sempre, a 3:15, i també el Tot Costa, que torna demà a partir de les 7. Adeu.